Catalunya Ràdio.
L'informatiu del migdia.
Hola, bon dia. Són les dues en surt enorme i hores de desconcert a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona des que aquest matí s'hi ha declarat un incendi que ha obligat a desallotjar tres plantes amb els seus respectius malalts i serveis mèdics. El foc ja està apagat, però encara fumeja i això manté viva la preocupació a l'ambient. A l'espera de saber-ne les causes, Badalona, Jordi Gonzalo, quines plantes i serveis n'han quedat afectats per culpa d'aquest foc declarat al soterrani de l'hospital?
Hola, bon dia. De moment s'han hagut d'evacuar tres plantes, s'han hagut de suspendre les consultes externes i s'han hagut de moure de lloc els pacients de la unitat coronària. El foc està controlat des de 3:15 del migdia, però el fum no para de sortir de manera constant per la part de la porta principal del centre.
De seguida hi tornarem en aquest informatiu. La cultura catalana ha perdut avui un dels seus artistes més creatius. Ha mort als 80 anys Josep Maria Guinovart, pintor, gravador, cartellista. Avantguardista infatigable en contacte amb el cubisme i els seus mestres en l'època de joventut. Experimentador després amb l'abstracte i l'aproximació a la naturalesa. Quan aquest migdia Catalunya Informació avançava la dissortada notícia, el crític artístic Daniel Giral Miracle ens explicava les circumstàncies de l'última recaiguda de l'artista.
Just es va trobar malament la setmana passada quan acabava d'inaugurar en el Museu d'Història de Catalunya una exposició de cartells, dels quals n'ha fet molt, sobretot perquè era un ciutadà compromès.
Repassarem la figura i l'obra de Josep Maria Guinovart. El dia que tenim una notícia judicial que té molt a veure amb el procés de liquidació patrimonial de la il·legal Batasuna. El mateix Tribunal del Suprem, que va deixar la formació fora de la llei, ha decidit ara a Madrid, Albert Calatrava, no embargar les Errico Tavernes.
Sí, el Tribunal Suprem conclou que a dia d'avui no s'han provat els vincles entre les Errico Tavernes i Batasuna. Per tant, ha decidit que de moment no es poden embargar aquests locals. El Suprem, però, recorda la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat que poden exercitar les accions que creguin oportunes per demostrar que realment les Errico Tavernes són propietat de la formació Abertzale.
El sector de la construcció ja no amaga que entrarà en creixements negatius a partir de l'any que ve. I aquest descens del ritme d'edificació no l'aturarà Sergi Roca ni l'obra pública.
No, perquè malgrat que l'enginyeria civil i la construcció no residencial tindran un aterratge considerat suau, el subsector estrella, el dels habitatges, caurà bruscament fins al 2009, amb creixements negatius d'entre el 8 i el 10%. D'aquesta manera, el volum total de producció caurà fins a un 2%, el pitjor comportament de tota Europa.
El govern bipartit en minoria de l'Ajuntament de Barcelona ha apuntalat la seva precària estabilitat per salvar un moment polític clau, el de l'aprovació dels pressupostos de la ciutat per l'any que ve, gràcies a un acord amb Esquerra Republicana, antic soci i ara l'oposició. Entesa puntual o pacte amb projecció de futur, Cesc Armengol?
Doncs pel líder republicà Jordi Portabella és un acord puntual que no s'ha d'interpretar en clau de futur més enllà dels pressupostos. En canvi, l'alcalde Jordi Hereu sí que albira a més curt termini, amb més esperança, si més no, un possible acord sobre el programa d'actuació municipal que, com el pressupost, determina molt l'acció de govern.
En clau internacional, nou atemptat terrorista, aquest cop al Líban, ha estat a la zona cristiana de Beirut, la capital, contra un alt comandament de l'exèrcit i en plena crisi institucional. Corresponsal al Pròxim Orient, Jenny Lozano, pel buit de poder que pateix el país.
Doncs el que sabem fins ara és que l'objectiu de l'atemptat al general François Elah era un dels candidats a rellevar en el càrrec l'actual cap de l'exèrcit, l'home més ben posicionat per convertir-se en el nou president del país. El govern prooccidental de Fuad Siniora ha acusat obertament l'eix Síria-Iran d'estar al darrere d'una acció que pretén, diu, desestabilitzar encara més el Líban.
I avui donarem la benvinguda a l'univers de la informació online al nou portal de Catalunya Ràdio i TV3 a internet. Es diu 3cat24.cat i vol esdevenir un referent informatiu a la xarxa amb una filosofia continguda en el principi que cada usuari en pot arribar a ser un col·laborador actiu. 5 minuts abans de 3:15, l'esport al punt. Ara el més destacat, amb el Jordi Turrià.
El Barça sabrà avui els possibles rivals als vuitens de final de la Lliga de Campions de Futbol. Un d'aquests serà el Liverpool i un altre pot ser l'Arsenal. El Barça juga a casa un partit intranscendent contra l'Stuttgart. Tot el contrari que el duel que es viurà al Palau Blaugrana entre el Barça i el Ciutat Real de la Lliga d'Handbol. A més, d'aquí a poc més de mitja hora també sentirem Ernesto Valverde i el seleccionador català Pere Gratacós.
Les dues i gairebé 5 minuts.
L'informatiu del migdia. Edita i presenta Martí Ferrero.
Sabadell Atlàntic us amplia les principals informacions i us acosta a l'actualitat. Sabadell Atlàntic. Caràcter emprenedor.
Nou incendi en un centre sanitari català. Tres plantes de l'Hospital de Can Ruti de Badalona han hagut de ser desallotjades arran del foc que s'hi ha declarat aquest migdia. També s'han hagut de suspendre consultes mèdiques previstes. El foc que s'ha declarat al soterrani del centre ja està apagat, però continua provocant una important columna de fum. Quina és la situació a peu d'Hospital Badalona, Jordi Gonzalo?
Hola, bon dia. Mira, doncs ara des de fora de l'hospital es pot veure com en aquests moments persones estan pujant per les escales d'emergència cap a la terrassa de la tercera planta. Recordem que la primera i la segona s'estan evacuant així com una part d'aquesta mateixa tercera planta. El foc s'ha quedat a les 12 del migdia al soterrani i s'ha controlat a 3:15. El fum, però, no para de sortir com una xemeneia per la part de la façana principal, imatge que es pot veure des de diversos punts de la ciutat. Les urgències estan traslladant ambulància a d'altres centres hospitalaris, s'han suspès les consultes externes i part del centre està sense llum i telèfon. Els motius de l'incendi es desconeixen, així com quan es podrà reprendre la normalitat. Just en aquests moments acaba d'arribar a Can Ruti el conseller d'Interior, Joan Saura.
Gràcies, Jordi. Doncs era l'última hora, molt oportuna, l'arribada al lloc dels fets del conseller d'Interior del Govern català, Joan Saura, per ocupar-se directament i personalment de les feines d'evacuació d'aquestes dues plantes completes que ens comentava el nostre corresponsal i la tercera parcialment. No en tenim encara les causes oficials del foc, s'estan investigant. El cert és que de moment el foc està apagat, encara fumeja, però, i hi ha tres plantes, les tres primeres plantes de l'edifici de l'Hospital de Can Ruti de Barcelona, desallotjades a conseqüència d'aquest incident. Un incident que ha agafat, doncs, la titular del Departament de Salut del Govern català a Madrid, i ara de seguida explicarem per què. El Departament de Salut presentarà la candidatura de l'Hospital Clínic de Barcelona, un altre dels grans hospitals del país, com a centre de referència a nivell de tot l'Estat en intervencions quirúrgiques per persones transsexuals. Ho ha anunciat la consellera del Departament, Marina Geli, durant el Consell Interterritorial de Salut. Toca, doncs, anar cap a la capital de l'Estat. Montse Sánchez.
L'Hospital Clínic disposa des del 2006 d'una unitat multidisciplinària per atendre persones transsexuals, però no fa intervencions quirúrgiques, una pràctica que el departament volia posar en marxa de cara al 2008 o al 2009. Ara sol·licitaran que sigui centre de referència, segons la consellera Marina Geli.
Presentarem la candidatura de centre de referència espanyol de l'Hospital Clínic. Per fer no només pacients, diríem, de Catalunya, sinó posar-ho a disposició de les comunitats autònomes que així ho vulguin. Aquest és un procés que dura uns mesos, fins aproximadament, doncs, 6 mesos, i per altre costat també, com que això no està incluït en la cartera general del Sistema Nacional de Salut, també el ministre ha comentat que iniciem el procés per veure si l'incorporem a la cartera del Sistema Nacional de Salut.
Els 6 consellers de salut del Partit Popular han marxat del Consell Interterritorial com a mesura de protesta perquè no es tractava la qüestió del finançament sanitari. El ministre de Sanitat i la resta de consellers els han acusat de voler provocar tensió de cara a la campanya electoral.
Gràcies, Montse. És 14:45. Evidentment, estem molt i molt pendents al llarg d'aquest informatiu de totes les feines de desallotjament de les tres plantes de l'Hospital de Can Ruti de Badalona i de conèixer, doncs, les causes d'aquest foc que ha provocat aquesta evacuació. Més temes destacats de l'actualitat ens porta a parlar del pintor, dibuixant i cartellista, escultor i gravador Josep Guinovart, tot un polifacètic que ha mort d'un infart aquest matí als 80 anys a l'Hospital de Barcelona. La família ha avançat la voluntat que els funerals de l'artista es facin en la més estricta intimitat, Hermínia Massana.
Fa només una setmana que havia inaugurat una mostra dels seus cartells al Museu d'Història de Barcelona i potser per això la seva mort ha agafat per sorpresa molta gent, com el conseller de Cultura Joan Manuel Tresserres.
No deu fer ni una setmana que vam presentar una exposició dels seus cartells al Museu d'Història a Barcelona i estava la mar de bé i ferm, animat, i vaja, va ser una sessió magnífica i la veritat és que, vaja, em quedo dolgut i estranyat.
Entre els seus amics, el crític d'art Daniel Giral Miracle recordava en declaracions a aquestes emissores la importància que elements com la terra van tenir en el seu art i la seva vida.
Ell ho lligava a una infància, l'infància de la Guerra Civil, que va passar a Lleida, en el poble dels seus avis, a Agramunt, i que aquest contacte, un nen de ciutat que té una experiència tan forta a la terra i viu a la terra i en una cova i veu els conreus i veu el món dels animals, el va fer ser més un pintor del territori no urbà.
L'exposició que el Museu d'Història havia inaugurat feia pocs dies, Cartells d'un temps, estarà oberta fins al 2 de març.
Armínia, repassem ara, ni que sigui breument, la figura multidisciplinària de Josep Guinovart.
Nascut a Barcelona el 1927, va començar pintant parets, però als 21 anys va exposar per primer cop ja les seves obres. Va fer il·lustracions per a la revista del grup de Wall Street i després d'una breu etapa a París va fundar el grup Taüll, al costat de noms com Cuixart, Tàpies i Terrats. Les seves tendències es van moure per molts camps, des de l'informalista i abstracte fins a un llenguatge artístic més expressiu, amb una producció artística variadíssima que no seria insensible a les seves preocupacions socials i polítiques. Ell mateix ho explicava amb declaracions fetes fa poques setmanes a aquesta casa.
L'individu és molt més ric del que realment ens fan creure, no? Jo estic en contra, en certa manera, de l'especialització, no? Jo crec que un pintor, per la seva sensibilitat, està obert a tantes coses que, esclar, fa que és molt difícil que només et limitis, no, a una trajectòria.
Guinovart va rebre, entre altres guardons, el Premi Nacional de les Arts Plàstiques del Departament de Cultura de la Generalitat.
Les 2:11.
Més de 131.000 hores d'informació, 2 milions de titulars i la suma dels millors professionals.
Catalunya Informació celebra el seu aniversari amb Catalunya Informació 15 anys.
Una exposició per descobrir la seva història i els secrets íntims del seu funcionament.
Catalunya Informació 15 anys. Fins l'11 de gener al Col·legi de Periodistes de Girona. Carrer 9 del Teatre número 1.
Catalunya Informació. 15 anys i el que ens queda per explicar.
Amb el suport de la Diputació de Girona i del Banc Sabadell Atlántico.
Una altra notícia destacada del matí. El Tribunal Suprem no embargarà les arricotavernes perquè no troba proves que les vinculin a Batasuna. Ho ha decidit la sala que s'encarrega d'executar la sentència de la il·legalització de Batasuna dictada el 2003. La formació des d'aleshores ja és il·legal, però encara no s'ha procedit al procés d'expropiació dels seus béns immobles i amb aquesta sentència la sala considera que les Errico Tavernes no formarien part del patrimoni de Batasuna. Anem a Madrid, Albert Calatrava.
Sí, és una decisió que s'ha pres per unanimitat dels 16 magistrats de la sala del 61 del Suprem, l'encarregat d'executar la sentència d'il·legalització de Batasuna. La sala de Caratat no ha embargat de moment les més de 100 arricotavernes localitzades al País Basc i Navarra. No veu provada la relació entre aquests locals i l'entramat ETA Batasuna. En tot cas, el Suprem deixa la porta oberta que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat puguin exercitar les accions que creguin oportunes per demostrar que les arricotavernes són propietat de la formació Berchal, és a dir, per demostrar que darrere dels propietaris oficials dels locals n'hi ha d'altres estretament lligats a Batasuna. Així doncs, el Suprem avui posa un punt i seguit a un procés que va començar fa més d'un any quan es va ordenar les forces de seguretat de l'Estat a entrar a les arricotavernes per inventariar els locals davant la sospita que existien vincles amb Batasuna.
Gràcies, Albert. Ja som en crònica econòmica. La construcció entrarà en un creixement negatiu a partir de l'any que ve i la cosa serà pitjor encara el 2009. L'informe semestral del grup Euroconstruct revela que la gran davallada en l'edificació d'habitatges arrossegarà tot el sector a caigudes d'entre el 0,5% i el 2%, Sergi Roca.
Encara no han de sonar les alarmes, però el bon comportament de subsectors com la construcció no residencial o sobretot l'enginyeria civil no evitaran el creixement negatiu. El director general de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, Anton Maria Checa, és així de contundent.
S'ha acabat els 10 anys de glòria, vull dir. S'ha acabat. Entrem en una crisi de volum de producció, d'edificació, i déu-n'hi-do el que s'aguanta l'enginyeria civil.
L'informe indica que l'any que ve el volum de producció caurà un 8% en la producció residencial i el 2009 un 10%, però és que aquest any ja ha baixat 3 punts percentuals. Com diu el cap de prospectiva de l'ITEC, Josep Ramon Fontana, la crisi creditícia ha provocat que l'esperada caiguda de la construcció d'habitatges s'hagi avançat.
La teoria aquesta de que l'any 2007 podia ser un any de transició s'ha demostrat que no és certa, és a dir, l'any aquest de pont ha desaparegut i entrem en el 2007 sense més preàmbuls en el comportament que estava previst pel 2008 i pel 2009.
A nivell europeu, la davallada residencial no serà tan profunda com a l'Estat, tot i que registrarà una caiguda de fins al 3% de mitjana.
Gràcies, Sergi. Neix una nova institució consultiva del govern català en l'àmbit socioeconòmic. El Consell de Relacions Laborals de Catalunya ja és una realitat. El president de la Generalitat, José Montilla, ha presidit l'acte formal de constitució d'aquest organisme que té l'objectiu de plegar en un únic espai de diàleg tres sectors, tres agents: l'administració, els sindicats i la patronal. L'acte s'ha fet a Palau. Què t'ha, Carmany?
En un acte protocolari al Palau de la Generalitat s'ha firmat la Constitució del Consell de Relacions Laborals, que tots els agents han qualificat de passa històrica en les relacions laborals del país. El president de la Generalitat, José Montilla, ha ressaltat el caràcter pioner de l'organisme.
El nostre país, Catalunya, fa un pas endavant en la regulació de les relacions del món del treball, no? Un pas amb el qual avancem en els objectius principals del Consell: impulsar el diàleg social com una de les bases de la nostra democràcia i de l'autogovern de Catalunya, i potenciar la qualitat de l'ocupació i altres mesures de cohesió social. No?
Govern, patronal i sindicats remarquen la necessitat de millorar i modernitzar la negociació col·lectiva. De fet, una de les primeres coses que farà el Consell és un buidatge de tots els convenis actuals per fer-ne una radiografia i avançar en aspectes com el salari, però també en la igualtat o la conciliació.
Gràcies, Queta. I ara una altra de les notícies que us la destacàvem a la portada de l'informatiu. El grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona dona suport al pressupost municipal del 2008. D'aquesta manera, amb el vot a favor dels republicans, es garanteix que els comptes municipals tiraran endavant en un govern bipartit en minoria, Cesc Armengol.
Sí, Esquerra Republicana dona suport als pressupostos perquè l'equip de govern li ha acceptat totes les propostes presentades. Aquest suport no s'ha d'interpretar més enllà d'un acord puntual i concret, assegura el líder d'Esquerra, Jordi Portabella. En canvi, l'alcalde, Jordi Hereu, és més optimista i ho veu com un indici d'altres acords de govern també molt importants.
Seria un error donar-li una lectura que anés més enllà dels pressupostos, perquè en cap moment s'ha posat sobre la taula altre tema que no foren els pressupostos.
Aquest és un primer pas que ens ha de permetre el poder treballar. Un procés de diàleg polític que espero que també tard o d'hora arribi a un bon acord entorn al programa d'actuació.
Les propostes d'Esquerra Republicana acceptades suposen una inversió de com a mínim 18 milions d'euros d'un pressupost consolidat xifrat en 2.352 milions.
De seguida obrim crònica internacional. Abans, però, recapitulem titulars destacats, temps i trànsit, amb el Francesc Soler.
Un incendi obliga a desallotjar fins a 3 plantes de l'Hospital Germans Trias i Pujol a Badalona a causa del fum.
Mor als 80 anys el pintor Josep Guinovart. L'artista, plàstic relacionat amb el grup Dau al Set, va crear una obra poc convencional que inclou dibuix i gravat.
El Suprem descarta per unanimitat embargar les Ricotavernes perquè no hi troba connexions amb la il·legalitzada Batasuna.
I ara el trànsit en connexió amb el nostre equip viari, Cèlia Quintana.
Bé, doncs el cert és que passada l'hora punta avui ha estat un matí força tranquil i sense incidències destacables, situació que segueix vigent a aquesta hora, pel que podem veure a través de les càmeres i segons dades del que és el Servei Català de Trànsit. Però el que sí que recomanem és que, tot i aquesta tranquil·litat de circular amb total comoditat, recordeu, no córrer més del permès.
Gràcies, Cèlia. Ara el temps.
Cel clar aquesta tarda i també demà, amb vent que disminueix cap a moderat i que demà s'encalmarà. Atenció a les glaçades, que aquesta nit seran més intenses i més generals, tret d'alguns sectors de la costa.
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 i també 2006. BSA Pentapensión ha tornat a aconseguir el primer premi que Expansión i Standard & Poor's atorga el millor pla de pensions de renda fixa mixta a 5 anys. Inverteixi ja en el pla de pensions més premiat del mercat i emportis, a més, un regal fantàstic. Informi-se'n a les nostres oficines o a sabadellatlantic.com. Sabadell Atlàntic, caràcter emprenedor.
Els que busquen pis o casa i els que venen o lloguen es troben els diumenges a La Vanguardia Classificados. Perquè ningú no ha venut tants pisos i cases a Catalunya com La Vanguardia Classificados. La Vanguardia, la millor oferta d'anuncis classificats.
Els millors desitjos.
Els millors moments.
Els millors sabors.
Els millors amics.
Els millors records.
Els millors regals.
Les millors joguines.
La millor tecnologia. La del navegador Sony.
Per Nadal t'envoltes del que és millor, com els navegadors Sony des de 199 euros. Per això ara més que mai, i per Cori Sony, i per millor. Para sempre a tu lado. Gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre... Pasqual patrocina el Son Sense Preocupacions, perquè ara regala 12 premis l'any d'hipoteca de franc. Busca-ho a les llengüetes de Llet Pasqual. Llet Pasqual, l'única llet que treu la hipoteca. Bases dipositades davant de notari. Promoció vàlida fins al 15 de gener de 2008.
Gran Valira, esquí.
Event Interiors, la revista dels professionals que es ven al quiosc. Reflexió, debat, projectes inèdits, recerca històrica, arts i oficis, habitatges autòctons i habitatges utòpics. Ara et pots subscriure a la nostra versió digital a través del nostre web, event.lesrevistes.cat. Catalunya Ràdio. L'informatiu del migdia.
Al Líban, la violència política ha tocat avui per primer cop en la història recent la cúpula de l'exèrcit amb la mort per atemptat d'un dels probables candidats a ocupar-ne el màxim càrrec de responsabilitat. L'atac que ha tornat a convulsionar la societat d'aquest país del Pròxim Orient arriba en plena crisi institucional davant la incapacitat de les diverses faccions per elegir un nou president. Crònica des de Jerusalem de la corresponsal de Catalunya Ràdio al Pròxim Orient, Jenny Lozano.
És un nou cop a l'estabilitat del Líban i aquesta vegada contra l'exèrcit, una de les poques institucions que es manté unida en un moment de profunda divisió política al país. L'objectiu de l'atemptat, perpetrat amb un cotxe bomba detonat amb comandament a distància, era el cap d'operacions de l'exèrcit, el general François Elah, una figura clau en els combats de l'estiu passat contra una milícia islamista al camp de refugiats palestí de Nahr al-Bared, al nord del Líban. La víctima era un dels candidats a rellevar el cap de l'Estat Major, el general Michel Suleiman, si aquest finalment és nomenat nou president del país. El govern prooccidental de Fuad Siniora no ha dubtat a acusar Síria de l'atemptat. És un esglau més en la cadena d'atacs que han tingut lloc al Líban des de l'assassinat de l'exprimer ministre Rafik Hariri al febrer del 2005 i que han precipitat el país cap a la pitjor crisi política des del final de la Guerra Civil al 1990. La majoria antisiriana i l'oposició liderada per Hezbollah segueixen sense acordar la via per nomenar un nou president i alliberar així el país d'aquest carreró sense sortida.
Gràcies, Jenny. El fibló terrorista islamista no para de recórrer al món islàmic. 40 persones han mort i 125 més han quedat ferides, segons la policia, quan tres cotxes bomba han explotat de manera successiva a la ciutat d'Amara, al sud de l'Iraq. Es tracta dels atemptats més mortífers dels últims mesos al país, Quim Olivares.
La majoria de víctimes són els vianants que han anat a ajudar els afectats per la primera detonació. Les explosions han passat al mateix carrer d'Amara, capital de la regió de Maizan. Fins ara aquesta àrea no s'ha vist afectada per gaires atemptats amb cotxes bomba, ni tampoc hi ha hagut enfrontaments entre sunnites i xiites, com passa a altres zones del país. En canvi, ha estat l'escenari de les lluites entre diverses faccions xiites, encapçalades per l'exèrcit del Mahdi i del clergue Muqtada al-Sadr, que es disputen el control de la regió rica en petroli.
I ara us volem parlar d'una sentència exemplaritzant, si més no històrica, per la ciutat de Sarajevo.
Les proves exposen un relat horrorós de l'encerclament i de com es va deixar atrapada la ciutat des de les muntanyes de Sarajevo, portant a terme una campanya amb franctiradors i bombardeig.
És el jutge del Tribunal Penal Internacional de l'ex-Iugoslàvia que llegeix la condemna contra l'ex-general serbi de Bòsnia, Dragomir Milosevic, que va ordenar el bombardeig de Sarajevo durant el setge d'aquesta ciutat bòsnia a la dècada dels 90.
Sí, la fiscalia havia sol·licitat cadena perpètua per al militar, però el tribunal ha rebaixat la condemna. Tornem a sentir el jutge Patrick Robinson.
El cap del tribunal el considera vostè, Dragomir Milosevic, culpable dels següents càrrecs. Càrrec 1, terror, la violació de la llei dels costums de guerra. Càrrec 2, assassinat, un crim contra la humanitat. El cap del tribunal el condemna vostè, Dragomir Milosevic, a una sentència de 33 anys d'empresonament.
Les associacions de víctimes de Sarajevo han trobat la condemna massa tèbia. Unes 14.000 persones van morir durant els 44 mesos del setge més llarg des de la Segona Guerra Mundial. Els bombardejos van ser recollits per les televisions internacionals sense que la comunitat internacional fos capaç d'aturar-los.
30 morts, segons el govern algerià, i més de 60, segons fonts hospitalàries, és l'últim balanç de víctimes dels dos atemptats que ahir van sacsejar la capital del país magribí, Marta Prat.
D'entre les víctimes hi ha gran quantitat de joves estudiants, així com personal de diverses agències de l'ONU que presumiblement eren un dels objectius dels atacs. Les dues explosions les van provocar dos suïcides integrats a la branca d'Al-Qaeda al nord d'Àfrica.
La diplomàcia ja ha pres el relleu al medi ambient en la conferència del canvi climàtic de Bali. S'està tornant capdalt incloure els Estats Units en un acord de mínims i per això s'estan afluixant les posicions respecte de l'obligació de reduir les emissions de gasos contaminants. Arriba l'hora de la veritat a Bali amb la participació de les diplomàcies i de la classe política internacional. Enviat especial a Bali, Jofre Llombart.
Està prenent força la possibilitat que es pacti una declaració final on es digui que s'han de reduir sensiblement l'emissió de gasos contaminants i que el 2009, amb Bush fora de la Casa Blanca, es pactaran les quantitats i la data d'inici d'aplicació. Això, que satisfaria els Estats Units, és una rebaixa de les pretensions de la Unió Europea, però per contra, Brussel·les sempre podria presumir que és la primera vegada que Washington assumeix un compromís en la lluita contra el canvi climàtic. Les negociacions es fan al marge de l'activitat pública que hi ha en la reunió del nivell de la conferència i que ha inaugurat avui el secretari general de l'ONU. Ban Ki-moon ha demanat que tothom hi posi de la seva part.
La paciència de la comunitat internacional s'està acabant. Espero que les autoritats de Myanmar s'ho prendran seriosament i amb honestedat.
A la seva intervenció al plenari, la ministra de Medi Ambient, Cristina Narbona, ha exposat, amb dades sobre l'economia espanyola, que el creixement econòmic i frenar l'escalfament de la Terra no està renyit.
Tornem amb notícies més pròximes. Els bisbes espanyols han mostrat la seva disposició a acollir menors immigrants que arriben a les Illes Canàries. La Conferència Episcopal ha donat a conèixer avui un document que reivindica pels immigrants la mateixa dignitat i drets fonamentals que per la resta de ciutadans. L'Església, doncs, espanyola disposada a acollir menors que entren a territori espanyol en situació d'irregularitat. Madrid, Jordi Prats.
Després de l'anunci del govern central de recórrer ONGs de la península per facilitar l'acolliment d'aquests joves i nens, l'Església Catòlica s'ha ofert per rebre els menors immigrants. De fet, segons el bisbe de Sigüenza, José Sánchez, tant ONGs dependents de l'Església com algunes de les seves institucions religioses ja han començat l'acolliment.
El gobierno central nos pidió parecer y cuál sería nuestra disposición en el caso de que estaríamos dispuestos a poner al servicio nuestras instalaciones o nuestros recursos para acoger inmigrantes menores. Les dijimos que sí. I alguna experiència hi ja. Nosaltres estem dispuestos, sí.
Els bisbes creuen que, a més de l'acolliment, haurien de poder exercir també la tutela dels menors, ja que en moltes ocasions, diuen, després d'haver començat un procés d'integració d'un jove immigrant, al final se l'acaba repatriant.
Amb la inspecció ocular a l'escola Cassià Costal de Girona ha començat aquest matí el judici al monitor de plàstica d'aquest centre educatiu acusat d'abusar sexualment de 8 nenes durant el curs 2004-2005. Un judici que al final es farà a porta tancada, una decisió que ha pres el tribunal atenent la petició del fiscal i de les acusacions amb l'objectiu de preservar la intimitat de les menors que aniran a declarar a judici. De tota manera, per decisió dels pares, dues de les nenes no aniran a declarar. Girona, Clara Jordan.
Aquesta decisió l'han pres després de saber-se que la declaració de les menors es farà davant el tribunal amb l'acompanyament de psicòlegs i no per videoconferència com s'havia sol·licitat. Ho explicava l'advocada d'una de les acusacions particulars, Laurent Samara.
Tant és respectable les garanties per protegir la defensa com és respectable la decisió que han pres aquests pares, perquè ja que se practicarà la prova d'una forma que inicialment no es va acordar, també s'entén que no vulguin que 2 anys i mig després una nena de 3 anys i mig torni a declarar.
L'acusat, un veí de Girona de 47 anys, s'enfronta a una condemna d'entre 28 a 37 anys de presó i a pagar una indemnització de 625.000 euros. L'home el van contractar durant el curs 2004-2005 per fer manualitats als alumnes de P3 en horari extraescolar. Segons el fiscal, hauria abusat de 3 nenes, una xifra que les acusacions particulars eleven a 8 menors. El van detenir l'abril del 2005 i a casa seva hi van trobar imatges de contingut pedòfil. La defensa rebutja les acusacions i en reclama l'absolució.
Ja som en temps de cultura. 3cat24.cat és el nom del nou portal de notícies a internet de Catalunya Ràdio i TV3. El web és l'hereu dels dos portals que els dos mitjans ja compartien des de feia anys.
Aquest portal que ha arrencat avui és més senzill de consultar, s'actualitza constantment, té uns continguts més amplis i diversos i també potencia el vessant audiovisual. El director del projecte, el periodista Jaume Masdeu, considera que un dels punts forts del 3cat24.cat és el protagonisme que hi podran tenir els usuaris.
Sobretot per aquest apartat, el meu 3cat24, que s'està elaborat bàsicament amb el material que ens aporten. Material sobre el qual els mateixos usuaris podran comentar, podran valorar, podran votar en molts casos. Com que hi ha els mitjans per poder-ho fer, la gent, a part de consumir un mitjà d'informació, té ganes de participar-hi d'alguna manera.
Un altre aspecte que es potencia al 3cat24.cat és la informació meteorològica, que s'amplia i es reforça.
Afegirem que el Consell de l'Audiovisual de Catalunya ha demanat al Parlament que acceleri el procés de nomenament dels càrrecs de la nova Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. El president d'aquest organisme, Josep Maria Carbonell, ha dit que no els pertoca entrar en debats polítics com els que han generat últimament acusacions de falta de pluralisme als mitjans públics de la Generalitat. I ara, en borses, pèrdues generals als parquets europeus. L'euro s'enforteix davant del dòlar. Anem a la Borsa de Barcelona. Josep Ramon Ruiz.
L'IBEX 35, amb la majoria de valors en vermell, opera negatiu, intentant defensar els 15.700 punts, amb els tres pesos pesants pressionant per sobre de l'1%, Santander, Telefònica i BBVA i amb Inditex al capdavant, després de presentar uns beneficis que han superat les previsions. En els primers 9 mesos ha guanyat 825 milions d'euros, un 30% més. Les accions, però, cauen al voltant d'un 4,5% per por a un alentiment del consum. A la resta d'europees, predomini dels números vermells, amb un euro en el mercat de divises enfortit davant el dòlar. Es canvia 1,469 unitats. En el mercat del petroli de Londres, a l'espera de les reserves setmanals de cru, gasolines i derivats als Estats Units, el preu del barril de Brent per entregar el mes que ve s'encareix per sobre dels $90.50.
Dos quarts de tres, renovem titulars.
Un incendi obliga a desallotjar fins a tres plantes de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona a causa del fum.
I connectem immediatament per saber-ne l'última hora. Badalona, Jordi Gonzalo.
Hola, bon dia. El fum aquí a l'Hospital de Can Ruti no para de sortir de la zona de la façana principal. Desenes d'evacuats segueixen al carrer. Els malalts més urgents han estat traslladats a d'altres hospitals. No hi ha ferits, però tres plantes s'han hagut de desallotjar. El conseller d'Interior, Joan Saura, està aquí a Can Ruti, on ha avaluat el dispositiu seguit i ha destacat la coordinació entre els diversos cossos que hi han participat. Fins aquí també ha vingut l'alcaldessa de Badalona, Maite Arquer.
Mor als 80 anys el pintor Josep Guinovart. L'artista plàstic relacionat amb el grup Dau al 7 va crear una obra poc convencional que inclou dibuix i també gravat.
Creixement negatiu els pròxims dos anys al sector de la construcció, de fins a dos punts, segons l'Euroconstruct.
I esforços a Bali per sumar els Estats Units a un acord de mínim sobre el canvi climàtic.
Notícies pròximes, Tarragona, Marriera.
Els vins de la denominació d'origen Catalunya, que agrupa més de 200 cellers de tot el territori, es promocionaran dilluns vinent a Madrid. La campanya que s'ha presentat avui a Reus té com a objectiu donar a conèixer aquest vi i contrarrestar el boicot als productes catalans que hi va haver fa uns anys.
Lleida, Pere Joan Álvarez.
Hola, bon dia. El sindicat UGT es mobilitzarà si la majoria de trens AVE no s'aturen a Lleida quan l'alta velocitat arribi a Barcelona. Així ho ha anunciat la secretària general del sindicat a Lleida, Rosa Palau, que també ha demanat al Departament de Treball que publiqui la llista de les empreses que no compleixen amb la normativa de riscos laborals.
Gràcies, és la Roser Parera, no pas el Pere Joan Álvarez. Girona, Clara Jordan.
Us ho explicàvem en aquest informatiu. Comença el judici contra un monitor de plàstica de l'escola Cassià Costal de Girona, acusat d'abusar sexualment de 8 nenes de 3 anys durant el curs 2004-2005. El tribunal ha decidit fer el judici porta tancada per preservar la intimitat de les menors.
Barcelona, Quim Balaguer.
L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès demana en una declaració conjunta de tots els grups municipals mantenir la integritat de l'espai natural de Torrenegre en contra de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que insta el consistori a requalificar els terrenys.
Catalunya Ràdio. Catalunya Informació.
Notícies en desconnexió a l'informatiu amb les notícies pròximes per les comarques de la demarcació de Barcelona. L'Ajuntament de Sant Cugat ha emès una declaració conjunta de tots els grups municipals per defensar la integritat de l'espai de Torrenegre com a no urbanitzable. Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, emesa la setmana passada, assenyala que l'Ajuntament ha de procedir a la nova qualificació del sòl que podria permetre la urbanització dels terrenys. Sant Cugat, Albert Segura.
Tots els representants de l'Ajuntament de Sant Cugat han consensat una declaració institucional per reclamar que les més de 150 hectàrees del sector de la Torre Negra es conservin com a sòl no urbanitzable, tal i com estan qualificats des de l'any 2006, d'acord amb l'Ajuntament i la Generalitat. L'alcalde Lluís Recoder ho explica.
Davant dels procediments judicials oberts, tots nosaltres, des del màxim respecte a l'administració de justícia, reiterem el nostre compromís de continuar treballant conjuntament per garantir la total preservació de la zona. I alhora refermem la nostra determinació de defensar l'interès general de la ciutat davant de totes les instàncies administratives i judicials que, entenem, passa i passarà per garantir que l'àmbit de Torrenegre esdevingui per sempre un espai preservat de la urbanització.
Una interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya assenyala que l'Ajuntament ha d'iniciar els tràmits per requalificar els terrenys, un fet que el grup immobiliari Núñez i Navarro considera que els podria permetre urbanitzar en el sector.
Més notícies. L'Ajuntament de Malgrat de Mar, al Maresme, decidirà la setmana que ve quin projecte de canalització de la Riera tira endavant. L'Agència Catalana de l'Aigua, que avui s'ha reunit amb representants municipals, assegura que cal tallar part de l'arbreda de Can Feliciano, tot i el rebuig que això ha generat entre la població. Dos quarts i quatre minuts de tres, ens n'anem en directe a Malgrat de Mar. Beti Doñate.
Bona tarda. Segons l'ACA, és necessària la tala de 14 arbres perquè estan molt malmesos, però s'inclouria en un projecte de canalització de la Riera més sostenible que el que vol desenvolupar el PSC, malgrat l'oposició política i veïnal. El ple municipal de desembre, previst la setmana vinent, haurà de decidir quin d'aquests dos projectes desenvolupa, però el regidor d'Esquerra Republicana, Josep Jalpí, creu que la situació és força complicada perquè el PSC ha pactat amb el Partit Popular i ara ja no està en minoria.
No han fet res més que explicar-ho mateix de la reunió anterior, però amb un afegitó de l'informe biomecànic. I per les coses que han anat sortint allà, a veure, fins a l'últim moment no es podrà dir, hosti, ho tenim lligat o no. No ho sé. No ho sé perquè com que ara hi ha aquest pacte entre mig, no sé fins a quin punt aquest pacte pot abarcar la decisió del PP cap a un costat o cap a l'altre.
Jalpí i els altres sis membres de la plataforma Salvem l'Arbreda de Can Feliciano van ser jutjats el mes passat per haver protestat a la Riera contra la tala dels arbres. El jutge els absol finalment, ja que considera que la protesta va ser justificada i en cap moment violenta.
Gràcies, Beti. La jutge que ha investigat els maltractaments a un detingut romanès a la comissaria dels Mossos de les Corts de Barcelona ha enviat a judici sis agents per tortures i detenció il·legal. Aquest va ser un dels casos que va provocar que es posessin càmeres en aquesta comissaria. Jutjats de Barcelona, Mireia Sala.
Els Mossos d'Esquadra van detenir per error el juliol del 2006 a l'Eixample de Barcelona el ciutadà romanès, a qui van confondre amb l'autor d'un robatori amb violència. Des del moment de la detenció el van agredir diverses vegades, tant a casa seva com durant el trasllat i a la comissaria. Fins i tot li van posar una pistola a la boca i el van amenaçar de llançar-lo per un barranc si no confessava. En la resolució d'obertura de judici oral, la jutge fixa una fiança de 10.000 euros com a responsabilitat civil i els envia a judici pels delictes de lesions, detenció il·legal, tortures, atemptats greu a la integritat moral, falsedat documental, contra la inviolabilitat de domicili i contra els drets constitucionals. A tres dels Mossos d'Esquadra, la Fiscalia els demana 10 anys de presó a cadascun, la condemna més elevada que ha demanat mai per un fet d'aquest tipus.
El conseller d'Educació, Ernest Maragall, ha manifestat la voluntat de treballar des d'ara amb els ajuntaments de Vic i Manlleu per la revisió de l'anomenat Model Vic. L'objectiu és aconseguir una millor distribució dels alumnes nouvinguts entre les diferents escoles. Anem a Osona, Vic, Fàtima Alemany.
Ernest Maragall ha afirmat que els acords que es prenguin en la revisió del model Vic afectaran, de fet, tot Catalunya i que per això cal estudiar sense precipitar-se propostes com la de l'Ajuntament de Vic de crear un procés d'acollida per nouvinguts d'un mes de durada.
Que en el fons hem de fer el model Catalunya.
Ah, exacte.
Deixem-ho dir. Sí, sí. Perquè, escoltem, amb particularitats i amb diferències a vegades apreciables, però el que nosaltres heu fet aquí s'ha assajat en diverses formes a altres poblacions. Hi ha fenòmens específics a ciutats de l'àrea metropolitana, ciutats del Penedès, ciutats arreu del país. No?
El conseller d'Educació ha recordat que en els últims 8 anys les escoles catalanes han acollit 130.000 nouvinguts i que s'ha generalitzat l'educació entre els 3 i els 16 anys, dos esforços que estan directament relacionats amb el nivell educatiu assolit als centres escolars.
El Departament d'Educació de la Generalitat ha exposat avui davant dels alcaldes de la zona la decisió de construir un nou institut a Vallbona d'Anoia, després d'haver descartat la resta de poblacions candidates. Aquesta decisió va comportar una certa polèmica i va fer néixer una plataforma ciutadana que demanava que l'equipament es construís a la Torre de Claramunt. Anem a la Pobla de Claramunt. Montse Martí.
La delegada del Departament d'Educació, Olga Adruer, ha dit que s'havia realitzat un estudi exhaustiu per tal de triar la millor ubicació pel que serà una secció de l'Institut de Capellades, que ja s'ha quedat petit, i que s'havien tingut en compte qüestions com un bon emplaçament situat al centre del municipi i unes bones comunicacions per carretera i per ferrocarril. La delegada ha afirmat que la decisió no ha estat fàcil, però que finalment ha comptat amb la unanimitat de tots els ajuntaments afectats: Capellades, Vallbona, la Torre de Claramunt, la Pobla, Cabrera i Mediona. El nou institut que acollirà els alumnes que no vagin a l'Institut de Capellades, és a dir, ni els d'aquest municipi ni els de la Torre de Claramunt, entrarà en funcionament al setembre del 2008 i tindrà dues línies. Les classes s'iniciaran en mòduls prefabricats mentre es tiren endavant els tràmits per la construcció de l'edifici.
I acabem recordant que els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones per tràfic de substàncies dopants en un gimnàs de Barcelona. Un dels detinguts és el responsable del centre situat en Nou Barris. L'home distribuïa entre els seus clients productes com esteroides, anabolitzants, clambuterol, insulina o l'hormona del creixement. Ell mateix recomanava aquestes substàncies tant a persones competidores de físic, culturisme, com aficionats. I si no ho acceptaven, els indicava com, i si ho acceptaven, volem dir, els indicava com utilitzar-les. Recta final de l'informatiu, la previsió del temps amb el Francesc Mauri.
Bona tarda. Doncs pronòstic del temps encapçalat pel sol a tot Catalunya. Alguns intervals de núvols cap a les Illes Balears, sol al País Valencià, Principat d'Andorra, Catalunya Nord, i vents encara destacables. Estan disminuint, i han disminuït i molt, però encara no s'han aturat. Demà en calmaran. I atenció, sens dubte el més destacat del pronòstic és que la propera nit i demà a la nit parlarem de dos nits i matinades especialment fredes, amb glaçades més intenses, més extenses, i que arribaran a més indrets del país, incloses algunes àrees, no totes les de la costa. Algunes de les glaçades cap a l'interior i al Pirineu tornaran a ser destacables, com ha passat la nit passada.
Gràcies, Francesc. D'aquí 5 minuts, 3 quarts de 3, punt i final a l'edició d'avui de l'informatiu del migdia. Ricard Xifreu, Manel Gil, Xavi Clemente, David Ubach, Antoni Molero, Montse Uller, Francesc Soler, que us parla en nom dels serveis informatius Martí Ferrero. Gràcies per fer-nos confiança. Demà hi tornem a partir de les 2. Ara les porta al punt. Jordi Turria, bona tarda.
Hola, bona tarda.